La setmana passada vam fer un completíssim informe dels 20 anys del naixement d'Ona Lliure, el 4 d'abril del 1979. Les emissores lliures naixien a Catalunya i vam fer un repàs del 79 al 81. I dèiem, immediatament després, d'aquí 4 dies, celebrarem l'aniversari de la primera emissora municipal, Radio Arenys, on precisament doncs, Manel Sorribes, Toni Esteve, el periodista que tira endavant Mediàpolis i que ara està preparant un programa de televisió que també col·labora al nostre matinal de l'altra ràdio i altra gent d'Arenys, veu impulsar una emissora municipal.
D'Arenys i fora d'Arenys.
Però sembla que allò d'emissora municipal va tenir una etapa prèvia que lliga amb això de les emissores una mica com lliures i alternatives.
Sí, senyor, sí, senyor.
A veure.
Bé, darrere de l'experiència d'Ona Lliure a Barcelona, doncs potser tothom es va creure amb ganes de crear una emissora. Aleshores arriba el mes de juliol, a Arenys de Mar és la festa de Sant Zenon.
De Sant
Zenon. Zenon és el patró.
El patró
de la vila i és la festa gran. Aleshores, un grup de gent, que érem radioaficionats, sí, hi havia l'Antoni Barratxina, entusiasta radioaficionat d'allà del poble, doncs, i gent també de... que això no s'ha explicat mai. A Calella s'havia fet una experiència amb un grup de radioaficionats locals, l'agrupació de radioaficionats de Calella, l'ARC.
Que és molt important.
Era molt important, ara està...
Però durant una època...
En les èpoques baixes,
però... Va tenir molta activitat.
Sí, li deien l'Ure Catalana, li deien.
Vull dir que Calella era un punt importantíssim de la radioafició.
Doncs vam començar a posar una emissora en marxa que era Ràdio Calella, emissora de la URC, no de l'ARC. Agrupació de Radioaficionats de Calella.
D'aquesta entitat.
Sí,
també a través d'FM.
FM, sí, en aquells moments es posava tot.
I estem parlant de l'estiu del 79.
Sí.
De la mateixa època.
Potser la primavera van començar ells. El que passa és que ho van fer d'una manera molt sense ajut municipal, eren unes emissions setmanals, anàvem fent i tal. Un tècnic d'aquesta emissora, de Calella, jo ara no me'n recordo el nom, però me'n recordo sí del mot o del nom de guerra que li posàvem, que es deia Popeye.
En Popeye.
En Popeye, sí. I ara lamento no recordar-me el nom, però va ser un també dels entusiastes col·laboradors. Tinc fotografies a casa.
Sí, tens documents gràfics.
Documents gràfics, sí,
que fan pena. O sigui que uns quants radioaficionats de la zona d'Arenys amb els de Calella, juntament també doncs, amb algun altre company dels mitjans de comunicació,
exacte, sí, sí.
Veieu que allò que havia començat a Barcelona a fer Xivarri d'Ona Lliure, després els col·legues de Granollers, de Ràdio Maduixa, Si ja neix la campana,
sí,
Contra Ràdio, tot
aquell moviment.
Sí.
Però ho comencem com una experiència de 3 dies o 4, vull dir.
Com més de festa major, podríem dir.
Sí, exacte. Era com radiofesta.
Com després van néixer moltes televisions locals.
També.
En alguna manera, no?
I la idea era aquesta, dinamitzar una mica la festa major mitjançant una cosa nova a Arenys.
Radiofesta.
Una emissora local, sí, radiofesta. Transmetien des d'un local que ens havia deixat Convergència Democràtica, la delegació local, darrere d'una exposició de quadres que hi havia amb motiu de la festa major, hi havia uns llençols negres, tal.
I vosaltres estàveu darrere.
I allà ficats en una habitació estava l'emissora. L'antena ni es veia des de la riera, perquè estava instal·lada a la riera.
Home, perquè també era probable que vingués algú de comunicacions i us donés un toc, com els hi van passar els col·legues a una lliure, no?
De comunicacions no, però t'explicaré un cas molt curiós. El segon dia d'emissions, de cop i volta estàvem allà fent ràdio, posant la trinca, festa, alegria, festa major, i durant...
Xirinola.
Sí, venien els de la comissió de festes, parlaven del que farien a la tarda. Sí. I de cop i volta el llençols s'obre, i saps qui apareix?
No sé pas. Algú que deuria anar a mirar els quadres?
Doncs no. El jefe de puesto de la Guàrdia Civil.
Home, però potser anava a mirar els quadres, el senyor.
No, el senyor es van quedar de pedra, no? Van veure que
anava, anava d'uniforme.
D'uniforme, sí, senyor. I es van quedar tots blancs. I
tu ja et veies al quartelillo.
Al teu quartelillo, perquè a més hi ha dipòsit municipal, ara.
A casa ja t'ho deien, Manel, sí, no t'hi emboliquis.
No t'hi emboliquis.
Manel, que tu ja treballes a la ràdio.
Doncs, bé, l'home amb un somriure a la cara, no? Nosaltres vam pensar, ja hi som. I diu, oiga, que estoy en castellà. Les estoy escuchando desde la casa cuartel. Dice, muy bien, muy bien, llega muy bien. Dice, lo que pasa es que, ¿por qué no me ponen un disquito de flamenco?
Sí, venia a fer la seva sol·licitud de programació.
I, bueno, nosaltres en aquell moment, a la ínfima discoteca, que era, cadascú havia portat 4 o 5 disquets, tots com pots imaginar, eren de la trinca...
De l'època, estem parlant, sí, de l'any 1979, sí, senyor, que encara estava en plena efervescència. Ah, a més, la trinca en aquella zona era molt famosa.
Ah, són de Canet.
Canet de Mar.
No, no, i el del disc aquell, el doble de Festa Major, anava amunt
i avall. I anava fabulós per aquests actes,
clar. I clar, nosaltres vam dir, no es preocupi, que baixi cap al quartel tranquil·lament, que li posarem uns quants disquets flamencos. Sí. Se'n va anar l'home, molt content, bueno, mucho gusto, tal. Va passar el perill, jo cap davall de la riera a una botiga de discos que es deixessin uns quants disquets del Manolo Escobar i companyia, i sí, sí, i no va passar d'aquí l'anècdota, no va passar res més. I a la tarda recordo que aquell dia va venir en Jordi Pujol als actes de la Festa Major i el vam entrevistar per Radio Festa.
Vull dir que va un del periodisme, de les entitats cíviques també d'Arenys, que en aquell moment vosaltres tireu endavant aquella emissora de Festa Major, una part d'aquell col·lectiu, lògicament és el que després veu la possibilitat, a través de lo que seria l'Ajuntament pròpiament d'Arenys, de que jo tingui una continuació, sí, o comenci a obrir les perspectives.
L'emissora, no? Es va tancar, quan va acabar la festa, van desmuntar tot amb unes capses, ho teníem a casa.
Perquè l'equip...
L'equip era autoconstruït.
Autoconstruït.
De 4 watts.
A partir d'aquests kits que hi havia en aquella època. Una mica el mateix cas que ens explicava Manel Martínez del col·lectiu Ona Lliure, aquest tècnic actualment a la Facultat de Ciències de la Comunicació, que vam nosaltres parlar amb ell ara fa un parell de matinals de l'altra ràdio. Nosaltres el diumenge passat us vam oferir l'informe, però el dissabte de la setmana passada vam dialogar amb un dels professors de la Facultat de Ciències de la Comunicació, en José Luis Terrón, que va ser un dels impulsors d'Ona Lliure, sí, en Manel Martínez, és aquest radiotècnic que també té l'amabilitat d'anar seguint el nostre programa.
Tot era sales kit
d'aquells kits típics,
sí, d'aquells
típics, trucat una mica de freqüència.
Trucat una mica de freqüència, patinava quan portaves 3 hores o 4 d'emissió.
I amb 4 batets sortia.
I ja tenia un desplaçament, perquè no era estable, no hi havia cristalls, ni... Tenia desplaçaments.
I davant del micròfon hi havia algun del...
No, nosaltres.
Vosaltres mateixos, nosaltres, el col·lectiu més de radioaficionats.
Recordo que un matí, amb el programa que vam fer de sardanes, va venir el Toni Anguela, un col·laborador d'aquesta casa que feia la veu de la sardana i que avui en dia és director o subdirector del Departament de Cultura Popular de la Generalitat. Doncs aquest també va ser un dels promotors, també està a la foto. I gent que després ha anat passant. Perquè, de fet, el Toni Esteve es va incorporar després. Va acabar la radiofesta, van desmuntar el xiringuito.
Perquè en aquella època crec que també en Toni Esteve
era el regidor
de Cultura de l'Ajuntament
d'Arenys. No, de Cultura no, de Comunicació.
De comunicació.
Que nosaltres, ja et vaig explicar una vegada, que quan li vam portar, vam anar al despatx allà a l'Ajuntament, li vam portar el transistor, dic, mira, escolta. A l'home no s'ho creia.
Que hi havia l'emissora radiofesta.
I es va preguntar amb en Barretxina i a mi, diu, va, no feu conya.
Pensava que hi havia un casset.
On porteu el casset?
Pensava que hi havia un casset.
I el van tenir que portar a l'orella fins als estudis per comprovar que era una emissora. Després d'acabar la Festa Major, es va desmuntar, i a l'11 de setembre, amb motiu de la Diada, doncs ve uns dies abans, ve el Toni, i ens diu, escolta'm, no podríem tornar a muntar l'emissora i tal, perquè l'11 de setembre, per donar-li un caire institucional a la festa i tal. I sí, van tornar a muntar-ho. Aquesta vegada ho van muntar en un àtic a la Torre d'Arenys d'una regidora de l'Ajuntament, que tenia aquell àtic deshabitat, no el tenia llogat, i clar, allà van guanyar molta audiència, perquè van guanyar alçada, un edifici dels més alts d'Arenys, a la part alta. I sí, me'n recordo que aquella diada doncs no hi teníem unitats mòbils. Les unitats mòbils van ser els walkie-talkies de la policia municipal, amb l'ordre del jefe de que si no era urgente no interferiessin, i des dels walkies aquells es transmetia els actes del carrer.
Els actes i les cròniques es transmetien a través dels walkie-talkies de la policia
local,
municipal local, en aquest cas d'Arenys de Mar.
Exacte.
Això va ser, diguem-ne, els orígens del que ja era pròpiament l'emissora municipal, que la data és aquesta, setembre del 1979.
L'indicatiu va ser emissora de ràdio municipal d'Arenys de Mar, en aquests moments.
Des d'un àtic, d'una de les regidores
de
l'Ajuntament, ja amb el que seria l'impuls d'aquest company periodista Antoni Esteve, també en aquell moment en feines de regidoria d'aquest ajuntament, aprofitant l'experiència d'aquells 4, permetem-ho que t'ho digui, però en el sentit positiu,
sonat, sí,
els cèlebres esbojarrats a la ràdio, que això ha passat broma en broma 20 anys, i per sort el Manel Sorribas no ho ha perdut. Això sempre és
una
bona qüestió.
Totes les experiències de ràdio de Catalunya...
Que veu començar almenys, amb la Festa Major.
Han començat amb grups de radioaficionats. Recordo Radio Lot, Ràdio Terrassa, Ràdio Club Terrassa, Ràdio Club Manresa, totes aquestes van ser experiències de quatre sonats, com dius tu. Quatre radioaficionats.
No, sonats, però en el sentit positiu, escolta.
Recordo que a Ràdio Olot, la primera transmissió radiofònica que vam fer va ser a la plaça d'Olot, a la plaça de la Sardana, em sembla que es diu, que el Sereno, en aquells moments, passava i cantava a l'hora, a les 12 de la nit. Les 12:30...
Mira, ara gairebé ja pots dir la una.
Lloviendo, Sereno, no? L'home, pobre home, cantava.
I que això és una ficció radiofònica, no, no, eh? Era si ara treu el cap a la finestra...
Doncs aquest grupet doncs, va muntar l'emissora, va baixar el micro sense que ho veiés el Sereno, al carrer,
ah, sí?
I van donar en directe la cantada del Sereno.
Del Sereno.
I aquesta va ser una de les primeres emissions en directe de Ràdio Olot, que després, mira... On ha anat a parar, no?
El que sap el Manel Sorribes. El que sap el Manel Sorribes. Tu saps la història radiofònica des d'una altra vessant, des d'una altra òptica. Això un dia ho has de posar per escrit, home, Manel.
Sí, sí, espero que... A veure si... Hi ha una associació...
Cerquem una editorial.
Hi ha una associació d'informadors aranyencs, l'AIA, que m'ha demanat que, amb motiu d'aquests 20 anys, a part de les activitats que farà Ràdio Arenys, muntar una exposició amb material d'aquell temps... I ja veurem.
Escolta'm, des del nostre programa t'animem que tens temps de fer-ho.
Després de l'11 de setembre ja va tenir continuïtat.
T'animem a fer-ho.
Allò va agradar, va fer caliu, i cada setmana, cada dissabte i diumenge, tornàvem a obrir l'emissora. La muntàvem i la desmuntàvem. Perquè, clar, en aquests moments no estava la cosa molt
segura. La cosa no estava molt segura, evidentment.
I l'alcalde, que era Convergent, en aquest moment era Convergència, doncs va fer una petició, impulsat ja per tot el grup, i el Toni Esteve també, capdavant ja, va fer una petició formal al Ministeri d'Informació i Turisme en aquests moments, demanant, jo tinc la còpia, demanant l'emissora de freqüència modulada en tipus cultural, elegant que era un port de pesquer molt important.
I segueixent-ho.
I que tenia molta importància doncs, per les activitats pesqueres el tenir una emissora de ràdio. Bé, tot el que podia fer una emissora, no?
I tota la tradició cultural d'Arenys.
Tota la tradició cultural d'Arenys.
Els diferents museus que hi ha Arenys.
Els que estaven davant.
Els grans escriptors que ha tingut
Arenys. Jo figurava ja amb el carnet de professional de ràdio.
Els professionals de la ràdio, com Manel Sorribes, que ja està a la Ràdio Nacional, evidentment.
I un altre que també va intervenir, que podia dir qui era. En Joan Ramon Mainat.
Un altre dels grans homes de Canet.
Aleshores vivia a Canet, o viu encara a Canet, i amb gent de la...
Antic cap de programes d'aquesta casa.
Sí, i avui en dia... Doncs...
Cap de programes de Televisió Espanyola, i ara un dels executius del món de la televisió, potser més importants, hagi és músic.
Sí, senyor.
Perquè doncs, Joan Ramon Mainat és precisament germà del Mainat de la Trinca, no?
Sí, perquè, exacte, darrerament a Canet, clar, a 2 quilòmetres, es van sentir... Doncs amb ganes de crear una altra ràdio i van venir a veure el Barretxina, es van estar col·laborant uns dies i al final, això serà un altre capítol, van muntar l'emissora de Canet on hi havia en Joan Ramon Mainat i gent dels comedians.